Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb l'horror de la guerra diari, som a portes d'una Setmana Santa com les d'abans. Fa 2 anys estàvem tancats a casa. I fa un podíem sortir, però restriccions de mobilitat entre comunitats i països i amb limitacions del número d'assistents a reunions. La pandèmia atacava mentre la vacunació anava guanyant terreny. Avui podem fer plans, marxar, anar d'excursió, participar de les processons o reunir-nos amb familiars i amics llunyans. Tornen els turistes i un sector que tant ha patit és avui optimista. El 70% a Barcelona ciutat, el 90% al Pirineu de Lleida. Bones expectatives a la costa. El titular és clau. Tenim moltes ganes. Bona tarda, sóc Sergi Tor i l'ombra d'aquest optimisme i les ganes de sortir xoquen amb els preus. Disparats a les factures de la llum, gasolina i productes bàsics que està provocant a la vegada una pèrdua del poder adquisitiu. Una despesa clau dels viatges és el carburant. Tot i la bonificació de 20 cèntims el litre, el preu encara és molt car. Precisament avui fa una setmana que es va iniciar aquesta reducció amb el preu via bonificació, que inicialment assumeixen les empreses. Una setmana després, les estacions de servei ja han cobrat aquesta bonificació avançada. La xifra és el 90% de la facturació total de l'any passat dividit per 12, i això és el que han cobrat. El secretari general de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona, Vicente Artigas, confirma a COPE Catalunya i Andorra que les estacions ja han ingressat aquesta bonificació i que la informació que han de donar les informacions anualment ha facilitat molt el procés.
Les estacions de servei estan obligades a declarar el total de litres venuts. I com que això ja ho van fer el 31 de desembre del 2021, doncs ha sigut fàcilment calcular la mitjana del 90%, que és el que hem ingressat puntualment a totes aquelles bencineres que ho han demanat.
Les ventes del 2021 foren infectes.
Per tant, el criteri d'Hisenda és la recaptació del 2021. Però aquesta recaptació va ser a la baixa perquè hi havia aleshores, durant tot l'any passat, ho recordem, moltes restriccions de mobilitat. Però són els números que està agafant Hisenda. Per això la recaptació és més limitada. I per aquest motiu, Manuel Montero, director general del grup Moure, que englobe gasolineres de low cost, alerta que aquest tipus de gasolinera, si no fa provisions de tresoreria, poden tenir problemes de viabilitat.
Las ventas del 2021 fueron inferiores y este anticipo está calculado en base a las ventas del 2021. Es por ello que lo que nos han anticipado no vamos a cubrir el 90% de las ventas del mes de abril. Si no provisionas bien esa tesorería, pueden haber estaciones de servicio, sobre todo de empresas familiares, pequeñas, que no sepan cómo van a gestionar su tesorería los últimos días del mes, porque van a comenzar otra vez a tener tesorería negativa.
Aquest és l'avís per les gasolineres low cost, que per cert Catalunya lidera dins de les comunitats espanyoles el rànquing de més gasolineres d'aquest tipus amb un 18% del total. En aquest cas la influència del litoral mediterrani és clau. I dins d'aquesta pèrdua del poder adquisitiu generalitzat hi ha també la factura de la llum. On pagàvem abans 100 euros, ara paguem 128, i així totes les factures. El sector del comerç de Catalunya qualifica de brutal l'afectació de l'increment del cost energètic. Des de Pimec Comerç asseguren que un 86% dels comerços es veuen directament afectats i que un 62% s'han vist obligats a incrementar preus per poder sobreviure, Joel Lozano.
Els comerços catalans preveuen una afectació importantíssima en el seu negoci per l'alça de preus de l'energia i pel fre al consum que provoca la inestabilitat geopolítica per l'inici de la guerra d'Ucraïna. El cost de l'electricitat i els carburants s'han disparat en els últims mesos, provocant que 6 de cada 10 comerços es vegin obligats a pujar els preus dels productes i a reduir els seus marges. Així ho denuncia una enquesta elaborada per la patronal Pimec. Escoltem la directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez.
Com podeu comprovar, el 62,05% dels consultats han hagut o hauran de pujar els seus preus o repercutir aquesta pujada en els seus productes o serveis, no? Per tant, això realment comença a ser un problema.
El president de Pime Comerç, Àlex Gonyi, ha assegurat que els comerços van intentar no repercutir en el producte final l'increment del cost energètic, però ara no poden més.
Vam estar frenant-ho tot, de vegada passat Nadal, i els preus de l'energia
seguien disparats, doncs no es pot aguantar més. Però no pot ser treballar i generar deute. Vull dir, això no es pot fer.
Els sectors que més estan patint la pujada energètica són el de la restauració i l'hostaleria, amb més d'un 97% d'empreses afectades. La patronal ha demanat a les administracions que busquin solucions per a un problema que ja està provocant acomiadaments entre les empreses associades.
Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. I mirem cap al cel. Saïd Esbassi, bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Catalunya, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, augmentant al Pirineu a últimes hores a cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions febles al final del dia. Temperatures màximes en ascens al nord-est amb valors de fins a 26 graus a Girona, 24 a Lleida, 22 a Barcelona i 21 a Tarragona. A més, vent variable fluix i component oest de fluix a moderat a la resta. Demà dissabte, al Pirineu Occidental, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions en remetent al final del dia. Al nord-est, intervals nuvolats sense descartar xàfecs aïllats. A la resta, cel poc nuvolat amb intervals de núvols alts. Temperatures en descens, localment notable a les màximes del nord-est i al Pirineu, extrem nord-est i meitat sud de Tarragona, vent del nord i nord-oest, fort amb cops molt forts, disminuint a moderat a darreres hores. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I tot seguit, doncs, veiem com s'està circulant a les ara per Catalunya. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, pel que fa a afectacions i incidències especials, només hem de recordar que tenim una via local, la Vega, tallada per un camió variat, la BB-2411, que es troba tallada en els dos sentits de la marxa, i que també per un vehicle variat a la C25, a l'eix transversal, hi ha un carril tallat a l'altura de la Calonja de Sagarra, en sentit Lleida. Pel que fa al volum de trànsit, va augmentant, va carregant-se, de moment sobretot es nota a les dues rondes, a la ronda litoral de Zona Franca a Montjuïc i també de Gran Via Bon Pastor, sentit Besòs, i també de Prim, o Polanou, fins a Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. A la de dalt, augment de trànsit, sobretot a la zona de Pedralbes, Sant Gervasi, fins a Vallcarca, i quasi ja tocant a Vall d'Hebron, també en sentit Besòs. Trànsit ja força lent, amb aturades a l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona, i en general augment de trànsit en intensitat a diferents punts. Recordem que a partir de les 3 de la tarda d'avui fins demà a les 3 del migdia està previst en aquesta primera fase d'operació sortida de Setmana Santa sortint de l'àrea d'influència de Barcelona uns 490.000 vehicles. És tot de moment. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Añoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Añoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Añoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
I d'aquí 35 minuts arriba Esports Cope, però busquem ja la última hora de l'actualitat esportiva. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. I abans de... important avui, una entrevista important avui a Esports Cope, us l'anunciem a partir de les 3 i 5 minuts. Escoltareu Aitana Bonmatí des de la concentració amb la selecció, presenta llibre i ens parlarà, per descomptat, de la temporada al Barça. En l'equip masculí ha empat a una Frankfurt, que avui analitzarem el nostre debat amb Petón i Toni Freixa. Xavi Hernández va parlar del partit en la roda de premsa posterior.
Bé, veient el partit i analitzant una miqueta, balanç positiu pel resultat, no pel joc, no hem estat... també com altres partits, no hem generat tantes ocasions, no hem sabut atacar tan fluidament com els últims partits, i és degut al rival també, rival molt, molt físic, molt difícil, però bé, el gol de l'empat per nosaltres és molt important, perquè és un combat nul, i ens juguem la tornada a casa, així que ha de ser una olla a pressió al Camp Nou, com ha sigut avui per ells.
Parlava de l'olla a pressió, Xavi. El Barça ja ha fet un comunicat dient que volen un Camp Nou ple el proper dijous sant a la tornada dels quarts de final de l'Europa League i que aquells abonats que no puguin anar-hi alliberin el seu seient. També explicava el valor de jugar al Camp Nou l'autor del gol de l'1-1 definitiu a Frankfurt, Ferran Torres, que donava importància a l'empat.
Bueno, lo importante, hemos empezado perdiendo, hemos logrado meter un gol y sí, yo creo que es importante. Sabíamos que era un rival muy difícil y muy duro y bueno, ahora toca jugar en nuestra casa. Cuando hemos llegado hemos visto que el campo no estaba en las mejores condiciones, no es ninguna excusa porque somos jugadores de mucha calidad, pero bueno, hemos sabido sacar el partido adelante y hemos logrado un empate que puede ser valioso para la vuelta.
Parlava Ferran de l'estat del terreny de joc de la gespa. Escoltareu el programa, com també n'ha parlat Xavi Hernández i el capità Sergio Busquets. En la pregunta blaugrana al nostre compte de Twitter, @esportscope, que podeu votar des de ja, passa el Barça a les semifinals de l'Europa League? Creieu que sí al 70% i que no al 30%. També en clau Barça parlarem de Gerard Piqué, que va ser substituït al minut 23 de partit per unes molèsties a l'adductor de la cama esquerra. Avui se li faran més proves, però no s'arriscarà amb ell. Són les molèsties que porta arrossegant des de fa mesos i per les que descansarà si cal, sobretot sabent que hi ha altres centrals disponibles com Araujo, Eric García i Clement Lenglet. A l'Espanyol ja pensen en la visita del Celta de Vigo aquest diumenge a Cornellà, Quique Iglesias.
Un espanyol que ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva i ho tornarà a fer demà. Després viurem la roda de premsa habitual de Vicente Moreno. Queden 48 hores per al partit i el club són optimistes de cara a la participació o almenys a la recuperació parcial de Diego López i de Raúl de Tomàs, dos baixes considerables en el partit de la setmana passada a Anoeta. Almenys Raúl de Tomàs podria jugar uns minuts en aquest partit que ha de ser el de la salvació. Espanyol i Celta empatats a punts en una classificació de primera que està molt a prop de definir-se a la seva part baixa. L'Espanyol, doncs, a l'espera de poder recuperar, si més no al 100%, sí, en bona part, els seus dos jugadors principals aquesta temporada, tant Diego López com Raúl de Tomàs.
Són els dos noms propis de la prèvia de l'Espanyol. Gràcies, Quique. A la pregunta blanquiblava us demanem què li poseu nota a la gestió de Rufete. Bona, creieu el 8%, regular el 16% i guanya dolenta amb un 76%. Recordeu que podeu votar durant tot el dia al nostre compte de Twitter @esportscope en majúscules. El Girona visita el Zaragoza diumenge a les 4 de la tarda. Ara mateix els de Mitchell són quarts i amb una victòria es quedarien a 3 punts de l'ascens directe, sempre depenent del que faci el Valladolid en aquesta jornada. Ha parlat en la prèvia el míster, que avisa del perill dels aragonesos.
Es un equipo que empuja mucho y empuja mucho con su afición. Si les quitas el balón, es un equipo que también te puede hacer transiciones. Entonces tenemos que proteger esa posesión. Es un equipo que le ha costado hacer gol, pero es un equipo que tiene muy buenos puntos de remate y tiene dos laterales muy largos. Acumula mucha gente por dentro con extremos y tiene tres en el medio que son jugadores de calidad.
En bàsquet, els de Saras ja coneixen el rival als quarts de l'Eurolliga, el Bayer. L'entrenador blaugrana analitzava així el rival després de la derrota d'ahir contra el Maccabi per 80-104 al Palau.
Esperamos uno de los equipos más físicos de Europa, uno de los equipos más preparados de Europa. Esto tiene que ser difícil y va a ser difícil. Entonces nosotros lo que tenemos, que es ahora mismo tenemos 10 días, 2 semanas, algo así, para mejorar. Claramente imagen hoy no es la altura de playoff.
Avui a Esportscope analitzarem el rival del Barça, el Bayern, amb el director esportiu de l'Alba Berlín, Imar Ojeda. En futbol sala, l'Esquerdinya es baixa les properes 8 setmanes per un esguinç al lligament lateral intern del genoll esquerre. Es perdrà la Final Four de Riga del proper 28 d'abril. I en motor, gran notícia, Marc Márquez torna a competir aquest cap de setmana al Gran Premi d'Austin a Estats Units i ho fa després de rebre el vistiplau mèdic arran de la seva diplopia. Escoltem el de Cervera, que fins i tot no descarta, escolteu, la victòria.
Sí que es cierto que aquí el enfoque no puede ser el de salir a ganar, si no está ya con una sonrisa. Es el enfoque de salir, reencontrar y volver a coger la confianza. Sea ganar o no ganar, sea salir a buscar más o menos, tienes que ser realista del momento que llegas, de dónde vienes. No lo descarto, ¿eh? No es que descarte hoy, no quiero ganar, vengo aquí a competir, no vengo aquí a pasear.
Aleix Espargaró arriba com a líder a Austin després de guanyar el passat Gran Premi per primera vegada a la seva carrera. Recordeu tot això, Sergi, a partir de les 3 i 5 minuts a Esportscope amb l'entrevista d'Aitana Bonmatí i podeu seguir votant amb les enquestes del nostre compte de Twitter @esportscope i amb l'Albert Díez al capdavant del programa.
Doncs moltes coses i totes interessants. 3 i 5 a Esportscope. Gràcies, Víctor. Fins després. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, i nosaltres continuem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra amb aquesta jornada del divendres. Ho hem escoltat abans quan parlàvem del trànsit de l'operació sortida. Xifra amb 400... 95.000 els vehicles que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, pràcticament des d'avui a aquesta tarda. Les perspectives turístiques són bones, 90% al Pirineu de Lleida, 70% Barcelona ciutat, i molt bones també a la costa, tant a Tarragona com la costa de Barcelona com la costa de Girona. Aquestes ganes de sortir doncs se combina, com dèiem anteriorment, amb aquesta pèrdua del poder adquisitiu. I és que arrosseguem 6 mesos de pujades amb el preu de l'energia, els carburants, els aliments, i ara amb la invasió d'Ucraïna, que s'ha disparat encara més. I com a conseqüència de tot això s'ha produït també un alça dels paquets turístics, que s'han encarit un 12% aproximadament. Amb aquesta fotografia, les ganes i la incertesa econòmica, volem sortir doncs al carrer per veure si algunes famílies s'estan replantejant aquestes vacances de Setmana Santa, que després de 2 anys arriben sense grans restriccions sanitàries, però amb aquestes retallades econòmiques. Anem cap als carrers de Barcelona a veure quin és el sentiment. Marxem, no marxem, podem o no podem? Potser aquesta segona pregunta és la que millor s'escau hores d'ara. Raúl Moreno, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Doncs hi ha disparitat d'opinions entre la gent amb la que hem pogut parlar pels carrers de Rambla de Catalunya i Gran Via de les Corts Catalanes. Hi ha persones que volien escapar-se uns dies si la situació ho permetia, com la Raquel, que marxarà pel seu viatge de noces, que va reservar fa mesos.
No ho he patit, la veritat, no havia viatjat mai a aquella part dels Estats Units. Ha sortit molt car, però jo crec que sempre ha sigut car.
La Marília, encara nota la pujada dels preus, troba prioritari tornar al seu país, a Sèrbia, per Setmana Santa.
Sí, que voy a viajar a visitar mi familia.
La Tamara no viatjarà perquè treballa, però ja ha adoptat nous hàbits per reduir la despesa.
Te miras más qué comprar en el súper, si hay ofertas, o si te ibas a ir de viaje en avión, pues quizás miras algo más cerca para ir en coche, con no muchos kilómetros, claro.
Al Fernando no li afecta aquesta situació econòmicament com per haver de canviar les activitats d'oci.
Si me preguntas si he notado las subidas de precios, sí, sí, me ha impedido hacer menos cosas de las que tenía pensadas, por suerte no.
Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, els preus de l'energia com el gas o els aliments com els cereals i els olis vegetals continuaran la seva escalada de preus arrel de la invasió a Ucraïna.
Gràcies, Raül. De les paraules que hem escoltat doncs, de la carrer de Barcelona podem interpretar que les ganes les tenim, que podem marxar i que potser una hora fora el que farem és estolviar una mica. Parlem ara de salut. 2 temes. 1. Covid, 2. Prohibit fumar a les platges de Barcelona. Anem per parts. Nou pas endavant del Departament de Salut per gripalitzar la Covid-19. Des d'ara es posarà en marxa un nou sistema de control epidemiològic que permetrà fer prediccions i anàlisi dels virus respiratoris, Covid inclòs, que hem d'aprendre ja i ja han après a conviure amb ell. Així que també, com també, obtenir una radiografia de la realitat vírica de la societat. Aleix González, com és aquest nou sistema de control?
El nou sistema cívic buscarà controlar de forma més representativa les dades víriques de la societat a partir d'integrar dades diagnòstiques de CAPs i hospitals i un augment de la recollida de mostres al centre Sentinella. L'objectiu, preveure l'evolució de molts virus i controlar-los, en especial de la grip i el Covid, que està en procés de normalització vírica a l'escala d'altres malalties. Explica la seva importància la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Passem a 33 equips. Abans tenien 56 professionals. En els equips hi ha un promig d'uns 10 professionals per equip. La representativitat, que és lo realment important, passa d'un 0,9% de la població a un 9% de la població. El nombre de mostres, com hem dit, passa de 110 a quasi o a més de 400.
La informació que aportarà aquest nou sistema es podrà consultar a partir d'una pàgina web que es preveu que estigui llesta el mes de maig. Serà oberta i s'anirà actualitzant de forma setmanal.
Pensem que el mes d'abril és un mes de rodatge clar i que pensem que al voltant del començaments de maig jo crec que ja estarà força més rodat.
En aquesta mateixa roda de premsa, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha tornat a insistir en la importància de mantenir la prudència i el sentit comú amb la retirada de les mascaretes el dia 20 d'abril.
Serà, doncs, després d'aquesta Setmana Santa, quan ja l'últim símbol de la pandèmia quedarà exclòs, l'obligatorietat de portar mascaretes al interior, a excepció, com dèiem, de 3 punts. Centres sanitaris, residències d'avis, que estan incorporades, doncs, amb l'obligatorietat de portar, com també, el transport públic. I l'altra actualitat de salut és el tabac. Abans es podia fumar a tot arreu. Ara, doncs ja ni a les platges. L'Ajuntament de Barcelona ja ha aprovat que no es podrà fumar a les 10 platges que hi ha a la ciutat. L'Ajuntament ha decidit ampliar la mesura a tot el litoral després dels bons resultats obtinguts durant la prova pilota que es va fer l'any passat a 4 platges. Ara s'ampliarà ja a les 10 que hi ha a la capital catalana. L'objectiu, segons el consistori, és facilitar llocs de convivència més saludables, Ricard Rovirosa.
Així és, davant la rebuda positiva dels ciutadans per la prova pilot, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit estendre la prohibició de fumar a totes les platges de la ciutat a partir de l'1 de juliol. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, argumenta que és una mesura sanitària i ambiental.
Entenem doncs, que la platja és un espai d'estada en el que tothom ha de poder-hi anar, independentment de quina platja vagi, doncs sense aquest greu efecte per la salut i sense aquest impacte pel medi ambient. No?
En la mateixa línia, la regidora de Salut, Envelliment i Cura, Gemma Tarafa, argumenta que Barcelona serà la referència per continuar implementant aquesta mesura en àmbit estatal.
Per tant, vull enfatitzar que Barcelona està sent, en aquest sentit, pionera, s'està avançant i avançar-se vol dir treballar en la sensibilització i en la conscienciació de qüestions que són lentes perquè volen dir canvi d'hàbits i canvi de conductes, però que tenen uns impactes sobre la salut en el mig i en el llarg termini immenses. I per tant, en aquest sentit, Barcelona està sent una ciutat pionera que empenya una qüestió que passarà a nivell de tot l'estat espanyol.
Durant els mesos previs a la mesura es farà una campanya informativa i de conscienciació entre els usuaris de les platges.
Gràcies, Ricard. És una de les notícies del dia. En aquest cas, s'ha prohibit fumar a les 10 platges de Barcelona ciutat ja a partir d'ara. I marxem ara cap a Lleida amb crònica judicial perquè els jutjats de Tremp han reanudat, després de la suspensió dilluns i dimarts, els interrogatoris pel cas de la mort de 64 persones a la residència de Tremp al novembre del 2019 a la tercera onada del coronavirus. Des d'avui i fins al 26 d'abril hauran de compareixer un total de 40 empleats del centre. La jutgessa vol saber si durant el brot de Covid al centre hi havia equips de protecció necessaris tant pels avis i residents com també pels treballadors, Aleix González.
Comencen a declarar el jutjat treballadores de la residència de Tremp on van morir per Covid 64 residents l'any 2020 en la causa oberta per un delicte contra la seguretat en el treball contra l'exdirectora i l'exresponsable d'higiene sanitària. Amb la investigació es busca aclarir si durant el brot de novembre es va comptar amb els EPIs necessaris. Així ho explica Xavi Prats, advocat de l'acusació popular.
Sí, aquí hi ha hagut testificats de gent, de treballadores, moltes valoraven la falta no, d'EPIs, no falta, la falta d'exposició. Sí que n'hi havia, es veu que hi havia EPIs amb un quarto o amb una habitació tancada amb clau i realment el que es fica de palesa és que hi havia falta de distribució o falta d'accessibilitat als treballadors d'aquests EPIs, d'aquestes mascaretes i d'aquests elements de protecció.
En total es preveu que declarin 49 treballadores entre avui, el 19 i el 26 d'abril i algun altre dia que disposi la jutgessa per escoltar les treballadores que havien de comparèixer el 4 i el 5 d'abril i que no ho van poder fer per la baixa d'un dels advocats de la defensa.
Continua, per tant, aquest recorregut jurídic. La jutgessa investigarà si hi ha indicis de delicte o no i, per tant, si hi ha d'haver un judici o no. Parlem ara de la crònica policial, nou cas contra el tràfic de marihuana, tan habitual amb els últims anys a Catalunya i Espanya, el cultiu d'Europa. En aquest cas, la Guàrdia Civil ha interceptat més de 100.000 plantes d'una banda que estava operant a les províncies d'Almeria, Còrdoba i Barcelona i que tenia, doncs, una organització molt àmplia. Hi ha un total de 5 persones detingudes. Més detalls, Joel Lozano.
La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal dedicat al cultiu, venda i distribució de productes CBD derivats de plantacions de cànyam per a ús industrial sense l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Els agents van trobar relació entre una plantació de cànnabis a una finca d'El Ejido, a Almeria, amb una empresa distribuïdora de productes CBD amb seu a Barcelona. Aquesta feia servir una botiga en línia per a la venda majorista i minorista de capdells i altres productes CBD. Durant la investigació es van trobar vincles entre la botiga en línia i quatre plantacions de cànnabis, així com amb una nau industrial situada a la província de Còrdoba. En l'operació s'han intervingut més de 100.000 plantes de cànnabis i també hi ha 5 detinguts.
Gràcies, Joel. Busquem una pausa i parlem tot seguit de mobilitat a Barcelona. Ahir el RAC va fer públic un informe amb el qual desvetllava que un 49% dels motoristes consideren la ciutat perillosa, una xifra molt alta. Però ara també s'ha d'obrir altres dos punts de l'actualitat de la mobilitat primordial. Primer, el túnel de Glòries, estrenat ja laboralment aquesta setmana. Es pot fer balanç. I aquest diumenge Ja, a partir d'ara, no es podrà ja amb pujada ascendent a Via Laietana. Comencen les obres. Citem ara tot seguit el director de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí, a volta de pausa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres gastar menos este fin de semana? En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es hasta el 10 de abril tienes la merluza de pincho de 1 o 2 kilos a solo 6,99 € el kilo. Y el lomo de cerdo adobado extra de filetes Carrefour por solo 4,99 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primera setmana laboral de l'entrada en funcionament del túnel de Glòries, que recordem assumeix l'entrada de cotxes a Barcelona per Gran Via des del Besòs en sentit Llobregat. Són 43.000 vehicles procedents de la C31 que ja no passen per la plaça, sinó pel túnel. Les cues han estat protagonistes en hores punta amb una de les obres més complexes dels últims anys, amb un cost de 200 milions d'euros i 6 anys d'obres. L'Ajuntament recomana l'ús del transport públic i sortir de mantel als conductors del vehicle privat per evitar les cues. Per parlar d'aquest funcionament del túnel i també d'altres mobilitats de la mobilitat, com són les obres a Via Laietana, saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Cristian Bardagí, director de mobilitat del RAC. Senyor Bardagí, benvingut i bon migdia.
Què tal? Bona tarda.
Bé, ara que portem ja 5 dies laborals del túnel de Glòries, vostè considera que ha millorat la circulació a Barcelona al túnel?
Depèn de quin sigui el punt de referència. Les imatges del primer dia del dilluns de poder servir del túnel, doncs, no? Van atacar moltes alertes, perquè les quals van ser clarament més llargues del que eren habituals en aquest tram d'accés a la ciutat. Si comptem, no?, d'aquests últims dies, dijous, divendres, doncs la cosa ja està una mica més estabilitzada. Continua sent una mica pitjor que la situació d'origen, però bueno, és evident que els usuaris s'han d'anar acostumant, canviar molts itineraris, canviar moltes opcions possibles, i això té un temps d'aprenentatge que també, doncs, no, cal ser prudent en la valoració, constatar que hi ha marge de millora i acompanyar els decisors públics en què puguin prendre aquestes decisions de millora com més aviat millor.
Home, una cosa és el primer dia, evidentment, i l'altra cosa ja és quan hi hagi aquest procés per part de tots una miqueteta d'adaptació amb una obra que ha tingut un cost de 200 milions d'euros, que ha costat 6 anys i que com a mínim el que sempre podíem dir era que ja era hora.
Exacte. Aquests terminis, aquests costos, el que posen de manifest és que és molt difícil intervenir a la ciutat de Barcelona, no? Aquest túnel passa per sota de dos túnels ferroviaris, un de metro, un de riu, un de rodalies. Bueno, això és molt complicat, no? És un entorn molt dens i totes les actuacions costen, i per tant això també és un toc de un recordatori de que qualsevol intervenció a un espai públic tan dens, tan concentrat com és Barcelona i en general tota la seva àrea metropolitana, doncs hi hem de pensar bé, l'hem de planificar bé i dedicar-hi els recursos que són necessaris tant en temps com en diners, perquè tot costa.
Doncs anem ara cap a un altre punt de la ciutat i que, a més, és clau, que és Via Laietana. Les obres ja van començar el passat 1 de març, però a partir d'aquest diumenge arriba ja la part important. Es restringeix el trànsit en sentit ascendent, que quedarà tallat a l'alçada d'Antonio Maura, on es mantindrà la rotonda de configuració per tornar a direcció mar i accedir als aparcaments de la zona, ja sigui el mercat de Santa Caterina o bé l'avinguda Francesc Cambó. Per damunt de la plaça, únicament trànsit de descens, fins que no acabin les obres, com dèiem anteriorment, en aquest cas estan previstes al 2024. Quina influència creu el RAC que pot tenir aquestes obres al trànsit del centre de la ciutat?
Doncs ens preocupa bastant, en el sentit de que Via Laietana està configurada fins ara com una via de connexió entre, no, entre els barris de Mar, similarment la Barceloneta, i totes les activitats que hi ha ubicades, i hi ha molta mobilitat obligada en dia feina que fa servir Via Laietana, perquè hi ha molts llocs de treball localitzats en aquest front marítim, diríem, al voltant de, no, de la Barceloneta, i tant baixant Via Laietana tant a dreta com a esquerra, i per tant ens preocupa. Perquè relliga aquest front marítim amb l'Eixample, i és una via, doncs, el propi PGM, el Pla General Metropolità, la qualifica de... No, es veu, a l'escala metropolitana es veu. I clar, ara això ho tallem. Com tu bé deies, aquest diumenge es talla el sentit pujada. El sentit pujada es talla per sempre ja, perquè aquesta configuració que ja es podrà pujar fins a la plaça Antonio Maura, que és, no, la plaça de la Catedral, perquè no, si no conegui exactament el nom, doncs ja mai més podrà passar un vehicle que no sigui veí, que no sigui resident, cap a, o que vagi als aparcaments, en sentit pujada per Via Laietana. I això, evidentment, modificarà els patrons. I les alternatives no són evidents. Les alternatives són anar per paral·lel, per pujar, o anar pel conjunt de Passeig Picasso, Passeig Lluís Companys, que tots sabem, els usuaris que hi passem, que són dues vies, no?, amb dues cruïlles semaforitzades de poca capacitat, i que allà, bueno, fa patir, que hi posarà cues. O si una alternativa és anar a Marina, a pujar per Marina. I clar, el carrer Marina està molt lluny de Via Laietana. Per tant, una actuació en entorn urbà per millorar la qualitat de l'espai urbà, això s'assolirà segur, però l'altre repte, que és millorar la qualitat ambiental de la ciutat, si el que fem és induir trajectes més llargs i per tant, més contaminants i que prenen més temps, doncs serà una solució que pot tenir efectes secundaris.
Vostè m'està transmetint, doncs, aquest ambient de preocupació i també d'una falta d'alternatives, i a més, que també significarà fer trajectes més llargs i, per tant, hi haurà un augment de la contaminació a la ciutat perquè hi haurà, doncs, més recorregut per part dels vehicles. S'entén perfectament, però la pregunta és clara. Hi havia alguna alternativa millor de cara, doncs, a comptabilitzar el que serien les obres amb la circulació de la zona?
Bueno, això és el que trobem a faltar. Una visió global, una visió de conjunt, de tota la mobilitat de la ciutat, de dir, escolta'm, si es talla Via Laietana, quines són les alternatives, però reals. I fer aquest balanç global de contaminació i d'estimacions de congestió. No val molt dir com el passat en Glòria, que també diu que agafen el transport públic, perquè l'oferta de transport públic ja hi és. I si la gent no s'incrementa l'oferta de transport públic perquè desaparegui un carril de circulació ni a Glòria ni a Via Laietana. I, en canvi, es redueix la circulació i no hi ha aquesta ampliació de capacitat. Bueno, aquí el que es troba a faltar és una visió més global, més de conjunt, i anticipar les solucions, anticipar les millores abans d'aplicar les restriccions.
L'altre punt també és la seguretat a col·lectius de usuaris de bicicleta. Han expressat també la seva preocupació perquè òbviament hi haurà, durant les obres, amb el carrer, amb el sentit ascendent, la combinació de carril bus, taxi i bici, que a més compartiran, doncs, espai amb màquines de més de 20 tones. També preocupa, doncs, aquest sentit de la seguretat a la zona.
Exacte. I dius, durant les obres, i la realitat és que aquesta serà la configuració definitiva. És a dir, a la Via Laietana, de baixada, l'espai de carril bus serà compartit de manera, en configuració definitiva, amb les bicicletes. I això, que no és una novetat a la ciutat, perquè, per exemple, a la carretera de Sants, no, al carrer de la Creu Coberta, ja està passant, doncs a Via Laietana pot ser diferent, perquè a Via Laietana hi ha més trànsit, hi ha més autobusos, i fa baixada, amb la qual cosa tot convida a córrer una mica més que la comparació que tenim més propera, que és carretera sant. Aquest experiment del carril bus bici compartit, doncs també caldrà estar molt, no, molt, molt amatent per veure que efectivament no genera situacions de més risc que les actuals.
La mobilitat a Barcelona és tan important, evidentment, per la seva pròpia densitat, que és sempre és obligatori i molt necessari el major consens possible entre tots els sectors implicats, ja siguin polítics, socials i ciutadans, que no pas les decisions unilaterals. Cristian Bardagí, director de mobilitat del RAC, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Un altre, moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I un altre dels sectors que afortunadament s'està recuperant i que és importantíssim és el sector de les fires. Ja la Mobile d'aquest any, tot i que va ser l'inici de la invasió russa a Ucraïna, va ser molt bo, i ho acaba de confirmar la recuperació una altra fira que és emblemàtica de la ciutat de Barcelona, com és la Fira Alimentària. 100.000 visitants i un impacte econòmic de 180 milions d'euros, xifres superiors a les inicialment havia previst l'organització. La mostra també ha tingut una vessant social molt significativa, ja que tots els excedents de la fira s'han destinat al Banc dels Aliments, Yolanda Canales.
Són aproximadament unes 30 tones de menjar que un centenar de voluntaris han recollit a correcuita de les diferents empreses que han participat a Alimentària abans que es desmuntés tots els estants. Tot plegat amb un dispositiu en el que també han format part 6 camions, doncs dos d'ells refrigerats i 3 furgonetes. Tots aquests aliments s'han traslladat a la seu central del Banc dels Aliments a la Zona Franca i ja s'han començat a repartir entre les entitats socials. Lluís Fatjó, president del Banc dels Aliments, ha explicat que s'han recollit productes molt variats, d'alta qualitat i d'un valor nutritiu elevat.
Clar, hi ha producte molt variat, és a dir, hi ha producte gelat, hi ha producte fresc, i hi ha fruita i verdura, hi ha envasats, etc.
En l'última edició d'Alimentària es van recollir prop de 35 tones d'aliments, però ara, diu Fatjó, enguany, de fet, les circumstàncies, també les econòmiques, són diferents i per això s'ha rebaixat aquesta xifra a 30 tones. En tot cas, i segons el Banc dels Aliments de Barcelona, un dels principals canals d'entrada d'aliments a l'entitat és el de minves i recuperació d'excedents de la distribució i la restauració.
Gràcies, Yolanda. Volem acabar aquest informatiu amb un indret. Hem parlat molt de turisme avui, del que podem, no podem, a causa de l'increment de preus, del que podem fer i de les ganes que tenim. I, per tant, ens centrem en un turisme que habitualment no en parlem gaire, que és la província de Barcelona, no Barcelona ciutat, que té un 70% d'expectatives, sinó, en aquest cas, la província i de la Diputació de Barcelona. Què és el que diuen Nil Jaime Juan?
Doncs sí, és que pel que fa a les xifres es preveu una Setmana Santa molt positiva pel sector turístic, un sector colpejat durament al llarg de tota la pandèmia. I és que la destinació de Barcelona es situa en 9è lloc del rànquing de destinacions internacionals i en 6ª en vols a escala mundial. Així ho ha anunciat la diputada delegada del turisme, Abigail Garrido, que afirma que Barcelona ha aconseguit el millor posicionament en mercats com l'espanyol, el francès o el britànic. Pel que fa a les xifres hoteleres, el nombre de reserves s'ha situat al 80,4% i l'anticipació de reserves en 26 dies. Així explica Abigail Garrido les xifres que auguren una bona Setmana Santa pel sector turístic.
Doncs a Barcelona en aquest moment estaria en el, o tota la província en el 9è lloc de recerca a nivell internacional i per l'altra banda en el 6è respecte als vols i respecte a la mobilitat demandada a internet. Per tant, tenim una posició a nivell internacional molt interessant.
La diputada ha anunciat que, tot i la recuperació en molts dels sectors, àmbits com el de les agències de viatges o teleoperadores encara no gaudiran d'aquest repunt. Els informes també apunten que durant aquesta Setmana Santa es faran fins a 8.000 contractacions, recuperant un 35% del personal respecte a les dades prepandèmia.